L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, millorar el clima emocional. Mercè Conangle, ben retrobada.
Hola,
benvinguda.
Què tal? Gràcies per estar aquí.
Gràcies per ser aquí, sí, amb nosaltres, juntament amb l'Emili Puig. Gràcies, Emili.
Hola, benvingut.
Què entenem per clima emocional? Què enteneu vosaltres?
Què entendríem per clima emocional? Doncs serien aquell conjunt d'emocions que nosaltres, cada dia, mentre funcionem, deixem anar com si diguéssim el medi ambient, així com deixem anar doncs, la respiració, quan traiem l'aire, doncs deixem que aflorin el que sentim cap a fora. Són intangibles, no es veuen, però se senten, el que té al costat, sent la nostra ira, sent la nostra por, sent la nostra ansietat. I al mateix temps també està format per les emocions que els altres, diguem, ens emeten cap a nosaltres. A vegades ens impregnem del que tu estàs sentint o del que l'altre està sentint. Per tant, podríem, jo, si ho hagués de visualitzar, seria com una mena de núvol, com aquest iCloud, que no el veiem però sabem que alguna cosa hi va parar, doncs format per aquestes emocions que emetem i que rebem. I tot això pot ser un núvol molt benigne, molt favorable, molt plàcid, molt agradable, o pot ser un tsunami, una tormenta, una tempesta d'aquelles brutals, o un núvol tòxic.
Sí, vol dir que hauríem de ser molt curosos
amb el que deixem anar.
I també anar en compte quan practiquem, i d'això en parleu en el llibre que heu publicat amb en Jaume Soler, Canvio Climàtico Emocional, hauríem d'anar en compte amb els striptease emocionals.
Sí, clar. És legítim sentir el que sentim. Això ja ho diem de fa molts anys. Les emocions tu no les tries, tu les sents. Les emocions són dades, són avisadors que ens diuen com anem per la vida, si avancem favorablement o no. Per tant, és legítim que jo en determinat moment pugui sentir coses desagradables, com pot ser enveja o com pot ser doncs, sentiment de culpa o ressentiment o ràbia o ira o por. Això és legítim. Ara bé, jo he de mostrar tot el que sento cap a fora? No cal. Hi ha qüestions, hi ha emocions que jo, abans de deixar anar res, hauria de ser com aquella indústria que emet doncs, com uns gasos tòxics que actualment ja no acceptem que ho tiri a l'atmosfera, sinó que hi ha filtres, els fem posar doncs, alguna cosa que controli de tal manera que el fum quan surti almenys no danyi la salut mediambiental. No? Doncs a nivell emocional el mateix, l'estriptis emocional és, sento això, doncs apa, cap a fora, no. Perdona, tenim una cosa que es diu autocontrol, tenim una cosa que es diu respecte, tenim una cosa que es diu cura a les persones i, per tant, jo he d'autofiltrar-me tot el que pugui danyar. Encara que sigui legítim que ho senti, he de tenir cura del com jo ho gestiono.
Emili?
Sí, exactament. És un tema també de responsabilitat personal, no? I tal com deia molt bé la Mercè, estem interconnectats en molts nivells, biofísic i psicològic, però també estem interconnectats a nivell emocional i, per tant, la nostra responsabilitat del que matem és important. Això, tal com deia la Mercè, no vol dir no sentir-ho, vol dir buscar el moment oportú, la forma oportuna, la gestió adequada i no la impulsivitat i la immediatesa que es donen molt habitualment,
sí,
malauradament. Exacte.
L'Emili Puig és mestre, psicopedagog, doctor en educació, fa més de 20 anys que desenvolupa la recerca en l'àmbit de l'educació ambiental per la sostenibilitat, és formador de l'equip del canvi climàtic emocional. La Mercè Conangle, amiga de la casa des de fa ja molts anys, fins i tot ara en parlàvem abans d'entrar,
no?
Abans de l'ofici de viure, una nit a la terra quan venies de matinada.
Uau.
Avui parlant d'aquest canvi climàtic emocional. El món que ve, escriuen Jaume Soler i Mercè Conangle, o més ben dit, el món que ja és aquí, es defineix per la incertesa, pels canvis no desitjats i per crisis successives que se'ns presentaran i a les quals haurem de donar les millors respostes. S'acosten onades grans i hem d'aprendre a surfejar-les. Les grans onades són a nivell social i potser per això ens afecten molt directament a nivell individual. I això d'enfilar-se com l'escuma per després caure sobtadament s'ha de saber entomar amb serenor i sense presses, perquè, com diu la Mercè Conangle, tot és ràpid i instantani. Forcem els ritmes, anem de cara als resultats, encara que això suposi saltar-nos etapes dels processos, forçar-les, alterar-les. I això és precisament el camí equivocat si el que volem és conservar la salut emocional tant com sigui possible. La Mercè i en Jaume ens expliquen com ho podem fer. Només si prenem consciència, deixem d'oposar resistència i ens escoltem a nosaltres, lliures i plenament podrem passar dels valors teòrics pensats als valors acció. Només així millorarem com a persones i ampliarem el nostre repertori de capacitats cognitives, emocionals, ètiques i socials.
Manuel Vicent, una sola onada et fa naufragar i d'aquesta cal salvar-se.
Soc Jaume Soler, creador Mercè Conangle del model Ecologia Emocional i coautor del llibre Cambio Climático Emocional. Volia fer incís en un dels múltiples temes que tractem al llibre i és el de la pandèmia de soledat que patim. Vivim en una societat disgregada, compartimentada i egoista. Patim una globalització de la indiferència que està provocant molt de patiment, sentiment de desemparament i solitud. Cal ressaltar que l'individualisme com a estratègia de supervivència té les hores comptades i està destinada al fracàs. En aquests moments de crisi serà la interdependència col·laborativa el que ens permetrà aunar la força del grup pel bé de la col·lectivitat. Ningú és una illa i necessitem construir ponts que ens uneixin als altres i restableixi l'esperança.
Mercè, què té a veure el canvi climàtic amb les emocions? És només un joc de paraules?
Doncs no. De fet, és una relació en dos sentits. Per exemple, si jo, quan actuo, ho faig des de l'orgull, des de la prepotència, des de la soberbia, la meva conducta segurament serà violenta i destructiva. I això provocarà canvis al meu entorn. Si jo crec que no hi ha res a fer, em sento impotent. I des d'aquesta impotència jo ja no actuo. Per tant, jo ja no tinc cura de res, perquè penso que, total, no hi haurà cap element de diferència. Si jo visc enfadat i irritat amb mi mateix i amb els altres, no tindré cap mena de consideració cap als altres éssers que habiten el planeta. Per tant, el que jo sento afecta el medi ambient, afecta la naturalesa, afecta el planeta. Però també al revés. Si jo visc en un entorn que està deteriorat, si jo visc en un entorn brut, si visc en un entorn contaminat, això afecta la meva salut física, la meva salut emocional i la meva salut mental, perquè els éssers humans necessitem bellesa, necessitem equilibri per sentir benestar. Per tant, no és un joc de paraules. El clima té que veure amb l'emoció, i l'emoció i el com jo actuo des d'una emoció acaba afectant el clima.
Les persones que de vegades se senten impotents davant el canvi climàtic parteixen de la base totalment certa que ens sobrepassa i de molt tota la qüestió relacionada amb el canvi climàtic, i de vegades sembla que les accions individuals hi poden fer molt poca cosa. No sé fins a quin punt aquest seria el cas del canvi climàtic emocional.
Sí, jo ara també m'agradarà sentir molt l'Emili, que és un expert en tot el tema de sostenibilitat i clima. Jo et diria que tens molta raó, que quan ens sentim impotents entrem en una gamma emocional de que en diem de les emocions des, no? Desànim, desensit, crisis, desmotivació, desesperança, desil·lusió, des vol dir que manca alguna cosa, no? I des d'aquestes emocions, la conducta que es desprèn normalment és el no fer. És com si em xuclessin l'energia. Per tant, està tot tan malament que ja no cal que jo em bellugui fitxa. Clar, això ho estem actualment, eh? Tenim infants i joves que estan en un quadre que en diem d'ecoansietat, que engloba aquestes emocions i engloba moltes altres, angoixa, ansietat, sensació de catàstrofe, de que ens porta al territori de la desesperança, de la impotència, que es posen malalts des d'aquestes emocions, perquè senten que no hi ha control. I l'ésser humà, encara que sigui de dir, quin és el control meu d'aquesta situació? Un 5%, però aquest 5 el tinc. Jo, per tant, jo et diria que aquí hem de ser molt curosos amb els missatges que deixem anar de tot el que va malament al món i d'aquesta crisi, perquè hem de posar també el focus en allò que sí que s'està fent bé, que hi ha coses que s'estan fent bé. Hi ha persones, entitats, institucions, projectes que van amb allò que va bé al món. I, en canvi, amb aquests no els hi donem visibilitat. I això per les noves generacions és importantíssim, perquè només si veuen models de que això sí que encara ho podem fer, això encara ho podem salvar, això ho podem millorar, deixaran la desesperança per connectar-se amb una esperança que els farà actuar.
Emili Puig?
Sí, sí, exactament. O sigui, tot aquest sentiment el detectem molt a l'àmbit educatiu, a tots els nivells educatius, que és aquest sentiment d'impotència que aboca al no fer, aboca el sentiment de més igual, jo no puc fer res, no servirà per res, i tot això, encara que sigui un tant per cent molt petit, el que fa és augmentar la dificultat de la possible solució. Òbviament, el nostre marge de maniobra és petit i cal ser honestos. Nosaltres no podem canviar tot el món, però sí que tenim petits mons, petits micromons, que podem fer accions educatives importants. A nivell psicològic, estem detectant l'ecoansietat, l'ecoangoixa, l'ecoenfadament també, molta ràbia i enfadament de generacions joves cap a generacions adultes que veuen que tu no has fet res com a adult i ara jo com a jove tinc que fer. Tota aquesta dificultat és molt palpable i cada cop més. I realment, per mi, hem d'anar a buscar petites solucions, ni que siguin petites, perquè la no solució és un desastre. Realment, molt sovint diguem, podem perdre la lluita, no?, metafòricament parlant, però és que si no lluitem estem perduts. I per tant, ni que sigui per animar, per dignitat personal i per poder buscar petits camins, cal donar aquests petits camins d'esperança individual.
És molt interessant això que dius, perquè jo just el dijous passat estava en una taula rodona sobre canvi climàtic, a veure si què es pot fer amb això, i amb gent de diferents disciplines, des de climatòlegs, sindicalistes, polítics, i allà es va dir una cosa que jo penso que és important, i que per honestedat, això que deies, encara que sigui petit o control, allà ja tothom va consensuar que la ciència ja ens diu que ja no podem evitar el canvi climàtic, que la crisi climàtica ja hi és. És a dir, ja no podem tirar-ho enrere. Però es va dir també una cosa que jo penso que és important. Ara ja no ens juguem si crisi climàtica o no, ens juguem el grau. És a dir, podem estar al nivell 1 o podem arribar al nivell ja màxim en què desapareix l'espècie. Per tant, ara ens la juguem en el grau que impactarà aquesta crisi. Doncs, home, jo prefereixo quedar-me en el primer segleó i poder, entre tots, construir una vida que pugui ser viscuda, no només sobreviscuda, i que aquesta nova generació de fills i nets que deixarem puguin construir-se humans. Sí. I per tant, aquí jo penso que hem de posar el focus, l'atenció, l'intenció i tota l'acció.
Absolutament, totalment. O sigui, és evident que cal aquesta consciència de la magnitud global, però també cal la percepció i la vivència i l'acció, com es demostra en el llibre del canvi climàtic emocional, de la petita acció, que em permet donar oportunitats de que l'impacte sigui el mínim possible, però a la vegada també em dona a mi un sentit de vida de què estic fent jo aquí. I un sentit de vida de que dins de les meves possibilitats, dins de la meva xarxa de relacions, sigui a l'escola, al barri, a les associacions, jo puc fer la meva petita taca d'oli i la meva petita aportació i el meu petit treball, no?
De vegades, en alguna aula o en algun col·lectiu, heu constatat en primera persona que aquella noia o aquell noi o aquell home o aquella dona que aporten aquesta llum, que, com diu la Mercè Conangle, de vegades escombren la vorera, la part del carrer de davant de casa seva.
Adoptar l'autopista, que dèiem, el teu tros.
Provoquen un canvi en el grup?
Absolutament. És el concepte de creixement paral·lel. Quan una persona o un docent o un col·lectiu de docents aconsegueixen generar aquest clima, tota l'escola es transforma. Quan hi ha un sentiment majoritari de desesperació, d'ecoansietat, d'ecoangoixa, d'ecoràbia, es genera encara una dinàmica encara més perversa, que augmenta el sentiment d'individualitat, el sentiment d'aïllament, el sentiment de malestar, no? El que realment per mi és clau en aquest moment és com generar col·lectivament climes que permetin oportunitats de millora, oportunitats d'esperança, oportunitats de creixement en positiu.
Al·ludia a Mercè Conangle, la Mare Teresa de Calcuta, jo abans, que tu a vegades la cites quan ella deia: si tothom escombrés la vorera, la part de la vorera de davant de casa seva, el carrer estaria net.
Bé, això ho hem vist aquí a Barcelona. I l'altre dia, precisament, jo ho deia. Jo recordo de fa potser, no sé, 30 anys, que encara hi havia porters i porteres, ara encara en queda algun, però que el tros aquell de cada casa, cada dematí, estava net i, a més, esbandit, i a vegades està una mica de lleixiu, vull dir, estava impecable, i, és clar, sumant trossos i trossos, és cert que tot aquell carrer estava impecable. És més, hi havia porteres, i nosaltres teníem la sort de tenir-ne una, que es feia càrrec fins i tot del contenidor d'escombraries del davant, que si deixaven coses fora, tenia la gran, doncs, responsabilitat d'agafar allò i llançar-ho dintre, però estava impecable. Què passa ara? Doncs que si tu no et fas teu cap tros de carrer i esperes que vingui els que venen a netejar, que venen quan venen, ja ho sabem que és un dels problemes que tenim aquí a Barcelona, doncs fa pena. Hi ha moments que tu dius: no m'agrada aquest territori que és casa meva. I llavors tu dius: doncs bé, doncs jo cada dia, doncs amb tota la meva, jo per exemple dic, portar guants a dintre del bolso i em faig càrrec de si el quadradet de la meva mansana veig una cosa a terra, agafar-la i llançar-la. Clar, imagina que tothom fes el mateix, que tothom adoptés el seu quadradet. Estaríem més bé. Clar, quan busquem que sigui algú de fora, que és el responsable, perquè per això jo pago impostos, que és cert, però quan jo no em faig càrrec i vull que sigui un altre, jo visc queixant-me tot el dia. I ara estem parlant de la brutícia física, però això fem l'extrapolació que fem sempre amb el Jaume amb el tema emocional. El mateix, jo m'he de fer càrrec de la neteja del meu interior cada dia, abans de dormir, posar-me en pau, netejar, dir el que calgui que sigui dit, mirar de treure la ràbia, mirar de posar-me en calma, en pau. I si jo cada dia em netejo i tothom fa el mateix, hi hauria més pau al món també, no?
Sí, absolutament, totalment. Davant la pregunta de l'exemple de la Teresa Calcuta, no puc evitar explicar, doncs, una situació que per mi és molt important, no? Ella vivia a la casa mare, a Calcuta, a la ciutat de Kolkata actual, i vivia, a la seva habitació estava sobre la cuina. Era, evidentment, l'habitació més calorosa, i ella ja tenia una certa edat, i totes les germanes li demanaven: mare, canvia d'habitació, vés a un lloc que no faci tanta calor. Òbviament, la ciutat de Kolkata és extremadament calorosa. I ella deia: no, això és la meva aportació, jo estic aquí. I es va quedar tota la seva vida a l'habitació de sobre la cuina, la més calorosa de tot el convent, no? I en aquest sentit, jo penso que això que deia la Mercè, no?, de dir, bueno, petites accions que un pot fer, no?, perquè tot sovint anem a buscar la comoditat, que és millor per mi, que jo vull, jo, i hauríem de començar a canviar de clau i pensar en comunitat i en comunitari, no?
Tal com ens deia en Jaume Soler, l'individualisme no té futur.
Té les hores comptades. És que és cert, eh? Sí. Nosaltres, bueno, tots, i com més gent que estan en aquests temes, doncs estàs interaccionant, ho veus, estem convençudíssims que o la solució serà una solució col·lectiva al problema de crisi climàtica, que val a dir, quan jo dic crisi climàtica em refereixo a la mediambiental, però també a la social, també a la, tota aquesta econòmica, la de salut, i sobretot i especialment la ètica i emocional, no? O la farem junts, la solució, o no serà la solució, perquè ja ha passat el temps dels individualismes. Hem de construir l'intersom fort, una xarxa potent. L'Emili, m'ha agradat molt que expliquessis això, és que l'Emili passa 2 o 3 mesos cada any a l'Índia. Ell és un expert i col·labora amb universitats, doncs, a l'Índia, i coneix molt bé el món, que és una de les aportacions que ens fa el programa nostre de capacitació de canvi climàtic, la mirada Orient-Occident, perquè és molt interessant també el com vius aquests valors i quins valors haurien d'entreteixir el pont entre aquests dos, aquestes dues mirades al món, no? La cosmovisió.
Hi ha més individualisme aquí que allà?
Absolutament. Justament és una de les polaritats més interessants d'observar, que és aquest excés d'individualisme absolut, totalment centrat en l'individu, i quan arribes a Orient, en el cas de West Bengal, de la Índia, per exemple, te n'adones com el pes de l'individu és molt menor que aquí. El pes de les meves necessitats és molt menor que aquí. Està molt més supeditat a les necessitats de la família extensa, de la comunitat, i hi ha un sentiment de benestar comunitari que algunes vegades es contraposa també al benestar individual, de dir, bueno, això em convé a mi, però és que no convé a la comunitat, cosa que nosaltres hem perdut, malauradament, absolutament. Segurament el punt mig dels dos extrems és el més interessant a buscar, no? Ni l'excés de comunitat absoluta que anul·la l'individu, ni l'excés d'individu absolut que s'oblida que depèn d'una comunitat.
Exacte,
no?
Llavors perdem de vista el bé comú.
Que amb les generacions més joves la cosa potser està canviant una miqueta degut a les xarxes socials, no? En què el jo hi és molt present.
Sí, és un jo, podríem dir, hipermagnificat, no?
Sí,
hipermagnificat,
sí.
No? I a mi
és
em preocupa.
És l'ego inflat.
Sí. Com si li haguessin donat un excés de proteïna, un excés d'hormones, i és com molt aplastant per la persona, no?
I creieu que això té alguna cosa a veure amb els problemes de salut mental que hi ha entre la gent més jove? És a dir, que part de l'equació també és aquesta?
Jo estic convençuda. Fixa't que i són d'aquests temes que no parem de reflexionar constantment. Encara avui jo estava donant-hi voltes, no? El tema de la xarxa de afectos, no d'efecte, afectiva, és emocional o amorosa, com n'hi diguis. És a dir, nosaltres no ens construïm en el buit. Nosaltres, la persona que jo sóc avui és fruit de numeroses col·laboracions de moltes persones i de generacions anteriors i de la família dels meus educadors, de tantes persones que m'han aportat, m'han acompanyat, i més el meu propi treball, evidentment, però jo no m'he fet allò que diuen, jo m'he fet a mi mateix, no. Fals. Tu et fas i hi ha unes circumstàncies, hi ha una cultura, hi ha una família, hi ha molts elements que fan que avui estiguem aquí i siguem qui som, no? Oblidar això és, jo diria, una falta de respecte enorme a les arrels. A les arrels que han permès que estiguem avui aquí. I com dic, les arrels més profundes, que podríem anar a les arrels de la nostra història, no? Quan una persona viu desarrelada, excepte en moments de soroll, jo crec que topa amb el que el Jaume ha deixat anar amb aquests petits minuts, que és amb un profund sentiment de solitud, però no la solitud aquesta necessària de reflexió, aquesta buscada, aquesta en què jo doncs, em reconstitueixo i que em fas necessària també, sinó la solitud desconnexió, la solitud aïllament, la solitud angoixa total de que no sóc part de res i que allà on jo penso que sóc part, allò és poc sòlid, és la societat aquesta gasosa. I llavors jo crec que aquests nois, noies o adults que no se senten part de real d'una xarxa d'afectes, la seva salut mental perilla molt, molt, perquè qualsevol embat del vent es desmembren, es desfan i cauen en el buit.
Sí. Emili?
Absolutament. Aquesta desconnexió, que és social però també és ambiental, la trobem molt clarament reflectida en un dels temes que també es treballen a dins de la formació del canvi climàtic emocional, que és el síndrome de manca de contacte amb la natura. Cada cop més el constatem, que és persones, joves, nens, infants, però també adults, que tenen una absoluta manca de contacte amb la natura, i que això augmenta aquesta excisió, aquesta fractura, aquesta separació, aquesta desconnexió, no només de lo natural, sinó també de lo social i comunitari, no? I és un tema que cada cop més a nivell psicològic i a nivell educatiu anem constatant, no? Aquesta manca de contacte amb la natura, o que quan es va a la natura no hi ha un apreci de la natura, una capacitat de sensibilitzar-se, una capacitat d'entendre el valor d'un petit insecte, d'una petita flor, sinó que es veu tot com utilitari i com a cosa i com a objecte, no com una part
usat,
essencial.
Sí.
Exacte.
És que jo penso que hi ha un missatge que hauríem de traslladar, però urgentment, als nostres nens, a les famílies i a les escoles, que és el següent, i que en el llibre insistim molt, i és una obvietat, però que és: tu ets natura. És a dir, la natura no és una cosa que ara anem a la natura. Perquè és que a vegades us ho expliquem també així. Els infants és com, avui anem a contactar amb la natura. És que tu ets natura. Hi ha hagut un moment, això hi ha cultures que ho tenen molt clar, que ets un mes dintre de la gran xarxa natural, un mes dintre de l'element que forma la vida. Però ho hem oblidat molt i en determinat moment ens vam desconnectar. I la natura, ara en parlem com si fos una cosa que estigués a fora. I per tant, jo, el no ser natura i la natura el ser fora, jo, el desconnectar-me de la natura, què faig? Em desconnecto de mi perquè jo sóc natura. I això és un, és un, el que diu l'Emili, és un problema. És
sí.
Un problema perquè jo puc tractar malament la natura, l'insecte, la planta, embrutar, contaminar, perquè com que està fora,
si
els hi diem, no, és que la natura, tu ets natura i tu ets casa, i quan tu et fas mal a tu, fas mal a la natura, i quan et fas mal a la natura, fixeu-vos que on estem, hem fet mal a la natura, ens estem fent mal a nosaltres.
Sí.
Perquè som natura.
Sí, sí.
I això no ho diem prou, no ho expliquem prou, hem de fer més pedagogia.
Sí, això que comentava la Mercè és una de les línies que jo trobo més apassionants dins de l'educació ambiental per la sostenibilitat, que és tot el corrent de deep ecology o ecologia profunda, que s'inspira a diferents corrents, sobretot Satish Kumar o Vandana Shiva, que ens parla de que hem d'anar a lo més profund, a l'arrel, no? Aquesta reconnexió de l'ésser humà amb la natura, no? Mentre no fem això, tot el que anem fent és vàlid, no diré que no, però està en un nivell més superficial, no?
Són més pedaços.
Sí, són més pedaços, o són qüestions que no arriben a la transformació profunda, no?
Recordo que vam dedicar un ofici de viure a Satish Kumar amb ell a l'estudi, i ens va explicar quan l'època en què va dormir fora, que va estar, em sembla, com un any dormint,
viatjant per tot el planeta
i dormint allà on podia, i moltes vegades dormia a l'aire lliure disfrutant del cel i de les estrelles.
Sí.
Avui a l'Ofici de Viure, amb Mercè Conangle i Emili Puig, millorar el clima emocional.
Simone de Beauvoir, La bellesa de la terra promesa és que prometia sempre noves promeses.
El llibre Cambio Climático Emocional, Mercè Conangle i Jaume Soler es pregunten si en l'actualitat s'està vivint un canvi climàtic emocional global a partir d'aquestes evidències. Onades d'indignació a la població que es tradueixen en actes incendiaris i de destructivitat. Globalització de la indiferència, que està afectant moltes persones que s'han insensibilitzat per no saber, no veure i no sentir el dolor del món. El seu únic objectiu és protegir-se del patiment. Entotsolament, persones autocentrades que trien viure vides tancades i petites sense mirar més enllà d'elles mateixes. Pandèmia de cansament moral, que es tradueix en l'activació de totes les emocions precedides per desànim, desil·lusió, desolació, desesperança, desamor, desmotivació. Contagis emocionals massius provocats per persones instal·lades en l'afartament i l'hipersaturació, l'apatia, l'avorriment, l'egoisme i, com hem dit, l'individualisme. Episodis de pluja àcida emocional, escriuen la Mercè i en Jaume, cada vegada més habituals, generats per la prepotència, l'orgull, la supèrbia, que es tradueixen en rebuig, humiliació, crítica destructiva, ofenses i epidèmies de soledat, fins a un punt mai vist, un símptoma, diuen, de la disgregació i destrucció dels nostres vincles afectius. I, per últim, violència en totes les seves diverses manifestacions: guerra, terrorisme, maltractaments, assetjaments, violència verbal. Bé, el panorama és llegit així.
És catastròfic.
Desolador.
Desolador, però hi ha esperança. Clar, hi ha esperança, perquè, de fet, el que ens hem dedicat amb el Jaume, tot això ja ho sabem, tota la gent diu, bueno, i que encara ens ho expliqueu, ja ho sabem, tot això. Aquí el tema és, i ara què, no? I ara què? Nosaltres, amb el llibre, fem, com diagnostiquem, 11 llocs on estem. Podríem haver-ne posat 24, però ens hem quedat amb 11, a veure si no haguéssim acabat mai el llibre. Però diagnostiquem com 11 espais on estem a nivell de valors. Per exemple, estem ubicats en el tenir, estem ubicats amb la immediatesa, amb la velocitat, amb un estil de vida, doncs, que no en tenim mai prou, amb una societat absent, amb tot això que estàs dient tu, 11 llocs. Però llavors diem, molt bé, en aquell lloc on som, això és un atemptat contra la nostra salut mental, contra el nostre benestar, i a més hi ha malaltia, ho estem patint molt. No és un bon lloc per estar. Bé, cap on podríem anar que estiguéssim millor? I llavors el que anem fent és, amb cada un d'aquests escenaris, visualitzar un lloc millor on podríem anar. Per exemple, doncs, des de la immediatesa a la rapidesa, doncs, una vida on poguéssim practicar la paciència al respecte als processos. I llavors diem, molt bé, per anar d'aquí cap allà necessitem un pont. El pont és la nostra metàfora que anem desplegant al llarg del llibre. Per què? Perquè quan hi ha un territori on som, un on volem anar, hi ha un fossar, que diem, això no s'hi va directe, necessitem quelcom que uneixi aquests dos espais. I amb aquest pont és què podem construir que ens porti a aquest lloc millor. I llavors és el que anem fent. En cada un d'aquests escenaris, visualitzar un lloc millor i anar a bones pràctiques. És a dir, que cada capítol del llibre el que fem és tancar-lo amb 10, 11, 12 bones pràctiques, que són accions concretes, no desitjos, eh? Hem de ser més bons, hem de deixar de... No, no, no. Què podem fer en el nostre dia a dia concretament que ens permeti acostar-nos a aquest nou escenari? I bàsicament el que veureu, si el llegiu el llibre, és que té molt a veure amb els valors que ens guien. Hem de fer socialment, si volem solucionar o almenys pal·liar el nivell, el grau d'aquesta crisi climàtica, hem de canviar el valor, els valors que ens orienten la conducta.
Continuo. Jo recordo que un dels primers programes de l'Ofici de Viure, ja fa molts anys, parlàvem de la dificultat de reconèixer els propis valors i de les persones que ens envolten. Moltes vegades preguntem a la gent quins són els seus valors, no? en alguna formació o en alguna xerrada, i costa reconèixer els propis valors.
Sí, hem de mirar les conductes. És a dir, si ho fem a nivell només de reflexió intel·lectual, tothom te'ls posa molt macos. És a dir, allò que dèiem, l'escala de valors, va, fer una piràmide, quin posaríem a dalt? L'amor, la realització, tots són molt bonics. I vas fent els 18 valors teus, des del més bàsic al més superior. Val, això és fàcil, i això cada vegada ens costa menys, però això no ens serveix. Hem d'anar al revés a vegades. És a dir, per exemple, a la Fundació, que ja saps que treballem molt en l'acció, si algú diu, per mi és molt important la generositat. Ah, molt bé, és un gran valor, la generositat, fantàstic. Ho necessita el món, sí, és important, o el respecte, agafa el valor que vulguis. Llavors, anem baixant. Molt bé, és important per tu? Sí. Val, doncs ara reflexiona un moment, reflexionem un moment i busca durant aquesta última setmana, anota tots els actes generosos que tu has fet a casa, amb la gent que... I què has fet concretament de generós avui, per exemple, o abans d'ahir. Quan anem a aquest nivell ja comencem a suar tots. És a dir, és molt important el respecte, molt bé. Què he fet jo que sigui una mostra de respecte per algú, pel planeta, per... concretament? Ah, doncs mira, jo avui he vist una cosa que estava llançada allà i jo, com a mostra de respecte, o he vist una flor que estava pansida i jo portava una ampolla d'aigua i li he tirat aigua perquè és una vida. Molt bé, però busquem accions concretes, perquè només a través d'accions podem animar els infants que entenguin. Quan jo dic aquesta casa és important al respecte, no entenen què els estic dient. Els hi he de posar una mostra. Per tant, el que en diem l'aprenentatge per l'exemple. I els adults hem de ser models d'allò que volem traspassar de valors. I si jo no ho visc, no ho transmetré. I aquí és on tenim el tema. Si jo vull fer aquest canvi de valor per superar aquests escenaris catastròfics, jo, amb mi mateix, he de ser el primer que estigui treballant amb aquests 11 ponts, perquè allà on jo sigui, a la feina, a la família, jo seré model, almenys, de que ho estic treballant.
Emili?
Sí, passar a l'acció és el tema clau, no? Passar a l'acció és necessari, és urgent, i a la vegada és necessari per al global, però també per nosaltres mateixos com a individus que volem continuar tinguent esperança, no? Justament la proposta de la Fundació Ecologia Emocional conté 110 accions que ens permeten visualitzar tots aquests canvis que hauríem de fer i que hauríem d'aconseguir per poder orientar les nostres vides, doncs, cap a una societat més humana. I tal com dèiem abans, més humana vol dir èticament i emocionalment més ecològica i més sostenible. I aquest és un tema clau, passar a l'acció. I no només a nivell conceptual, sinó a nivell de què he fet jo avui, què he fet aquest matí, què he fet aquesta tarda, què puc fer avui.
Per exemple, quan veiem les notícies o les sentim i veiem la situació, les guerres.
Les guerres, sí, sí.
I les morts. Dius, tornem al principi, no? Fa la sensació que ens sobrepassa com a persones tota aquesta tragèdia. Què podem fer per això, cadascun de nosaltres, per ser la pau que vol veure el món?
Clar, és que has dit la paraula, ens sobrepassen. I quan una cosa ens sobrepassa i quan tenim un degoteig constant de coses que ens sobrepassen, el mecanisme emocional de defensa que afortunadament, però també desafortunadament tenim, és que ens insensibilitzem. I passen coses que no serien les adequades per solucionar-ho. I és que, com que el meu nivell de sensibilitat és tan gran i només veig desgràcies, i això, tot això em sobrepassa, el meu mecanisme de defensa es va construint una cuirassa, em vaig generant capes, perquè allò que em va arribant de negatiu, que és cada dia, i és molt, i és excessiu, perquè de tant és excessiu i no hi ha ment ni cor que ho toleri, llavors jo intento que això, si més no, em patini o em reboti. No és conscient, no, jo no dic ara vaig insensibilitzar-me i em tornaré un passota, però em puc tornar això. Per tant, això que tu deies, bé, doncs si jo vull la pau, molt bé, està molt bé demanar la pau per tothom i que tot, però jo, abans ho deia també l'Emili, en el meu microterritori tots tenim un àmbit d'influència, tu en tens molt perquè estàs en un mitjà de comunicació, ets una persona que t'has generat doncs una influència, Gaspar.
Sí, però avui tots som una mica mitjans de comunicació,
sí, sí,
no?
Sí,
a través de les xarxes socials arribem a molta gent.
Em refereixo que igual ara ens escolta algú que diu, bueno, és que jo, vull dir, tinc el meu, és molt petit el meu territori, doncs jo diria, és igual, és petit, quantes persones? 5. Doncs
la família,
sigues pau, sí, 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 tu en aquest territori. No, mira de no agredir verbalment, mira de quan dius una cosa, per difícil que sigui, mirar de no menystenir, mirar de no humiliar, mirar, perquè això que fan aquests a l'engròs d'humiliar, de subjugar, de torturar, a vegades en petita escala, doncs podem fer mal. Llavors, és lo de la vorera que dèiem abans.
Sí.
Jo m'ocupo del meu petit tros de generar un entorn de pau, de calma, de serenor, i si a l'Emili fa igual, tu fas igual i tots ho anem fent, bé, no arreglarem el món, però arreglarem petits mons i farem que les persones que estan en aquests trossets de territori visquin d'una manera més humana.
Sí. Emili, okay. Ens queden 5 minuts, ho dic perquè si ens deixem algun aspecte que creu que és important tocar, ara és el moment.
Justament això que deia ara, per afegir, és que si no, cal ser conscients també que aquesta insensibilitat i desconnexió genera més desafecció i el que fa és que el clima emocional global és cada cop més pa sota, desafecte, desinteressat, desvinculat, desmotivat, fins i tot cínic cap als problemes, no? I en el nostre petit espai doncs podem fer-hi petites aportacions, no? Com a terme general, jo penso que cal fer una revisió personal important de com jo gestiono les meves emocions, de com jo gestiono les meves relacions. I penso que el model d'ecologia emocional permet, òbviament, és un mapa, però que, com tots els mapes, té els seus punts forts, els seus punts més forts o no tan clars, però és un mapa que ens permet orientar en tota aquesta complexitat, no?
Fer una apologia, Mercè, de l'austeritat.
Sí.
Apologia de la frugalitat i l'austeritat, pàgina 114, perquè parleu també d'una vida senzilla,
clar,
una vida
espiritual. Clar, és que és cap on haurà, o sigui, la nova generació no podrà estar, o sigui, no podem mantenir la vida tal com l'estem vivint ara, eh? Això també ho sabem. Haurem de viure vides més senzilles, amb menys dispendi, bueno, haurem de fer canvis importants, la nova generació haurà de fer molts canvis. Llavors, jo crec que aquí també parlem molt de fer la pedagogia de que no és el mateix el que necessitem que el que desitgem. I hem estat molts anys hem sigut una societat que ha generat tant desig i descontent, perquè és quan jo satisfaig un desig em posen 25 més. Llavors, no tot el que desitgem ho necessitem. Jo crec que haurem de començar a dir, això ho necessito, i això no ho necessito, ho desitjo, i potser em puc prescindir. I haurem d'anar a aquesta frugalitat, o aquesta... Hi ha gent que la paraula auster no li agrada, frugal, però diríem reduir els nivells d'ansietat per consumir d'una manera desaforada.
I compartir desaforada. Recursos, no?
Compartir recursos, i evidentment que sí. I també aprendre a generar-te recursos propis, que potser és una cosa que també... bé, hem perdut molta autonomia. Hem deixat de saber fer coses.
És un tema molt també de valors i d'ètica, no? Estem en valors molt tous, molt soft, i haurem de veure temps difícils, temps durs, i per tant caldria que aquests valors cada cop més es anessin posant en coherència amb els temps difícils que haurem de viure.
I acabem com comenceu, parlant de capturar allò intangible. Ens trobem, l'Ofici de Viure és un programa de psicologia, però també d'espiritualitat, i comenceu parlant del desenvolupament de la consciència.
És que sense això...
Reconèixer, dieu, és imprescindible reconèixer allò invisible, per donar-hi cabuda. No podem tocar ni veure l'aire, però el respirem. No veiem l'oxigen, però no el podem olorar ni tocar, però sabem que hi és present perquè estem vius, i el mateix amb l'amor, etc. Reconèixer allò intangible.
Sí, i deixar espai pel misteri. i per tots aquests intangibles que ens fan humans, com la bellesa, no superficial, sinó la bellesa profunda que suposa tenir el privilegi d'estar aquí avui, compartint aquest temps i aquest temps de la història amb tantes persones.
Ha estat un plaer. Moltes gràcies, Emili Puig, Mercè Conangle, per haver vingut a l'Ofici de Viure. Gràcies, Mercè, per haver escrit aquest canvi climàtic emocional. Gràcies, en Jaume Soler. I gràcies per la vostra tasca durant tants anys.
I a vosaltres per donar-nos aquest espai de poder-ho compartir. Gràcies, Gaspar.
Gràcies.
D'aquí uns instants, tancant l'Ofici de Viure, Sergi Torres.
L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández.
I a la recta final de l'Ofici de Viure, com cada diumenge, Sergi Torres, ben retrobat, Sergi.
Gràcies, Gaspar.
Avui parlant de l'alegria com a indicador.
Sí, l'alegria de... que és fonamental, l'alegria d'existir, l'alegria d'haver nascut, l'alegria de viure, que molt sovint la veiem amb els nens i les nenes, inclús quan estan enfadats, se sent. Això és molt curiós. No sé si ho has vist, Gaspar, alguna vegada. Un nen, una nena que està cridant o que està barallat amb un altre company, però hi ha una alegria de vida allà. Hi ha una passió. I aquesta alegria, els adults, normalment la perdem de vista.
Sí, en el seu cas és ininterrompuda, només efectivament quan es barallen, quan tenen gana, quan tenen son, però de seguida tornen en aquesta alegria.
Perquè és natural en ells. No? I hi ha tot un flux emocional natural, però hi ha aquesta alegria de viure que està a sota, que fa de coixí en tot el que senten. Nosaltres l'hem perdut. L'hem perdut. Aleshores, retornar a l'alegria com a indicador ens permet veure coses molt interessants. Per exemple, quan estem en un negoci o a la feina i veiem que no estem sentint alegria, això és un indicador, ja que alguna cosa hem d'atendre. Si ens podem atendre a nosaltres mateixos, primer pas, com ens sentim, veurem que hi ha moltes emocions que no estan sent ateses, sinó que estan sent rebutjades, que no les volem sentir, perquè bàsicament, possiblement, no volem estar fent el que estem fent, no volem estar a la feina que estem, etc, etc, etc. L'alegria, al final, Gaspar, té molt a veure amb aquesta plenitud d'existir. No és tant, jo no la visc, com una emoció, sinó com un indicador de que estic viu. Aleshores, quan deixo de sentir-la, sé que m'estic allunyant de la meva experiència de vida i m'estic apropant a la meva idea psicològica de les coses. Com voldria que fossin, com vull que sigui una relació, com vull que sigui el meu cos, com vull que sigui la meva manera de sentir, de fer les coses. Quan jo començo a entrar dins aquest jo psicològic, em perdo aquesta relació essencial de vida i l'alegria es comença a transformar en una altra cosa. L'expectativa apareix, per exemple, en mi o en els altres. És molt, molt, molt sa atendre, per exemple, en una relació propera, familiar o de parella, el nivell d'alegria que hi ha, no l'alegria de moments que generen alegria, sinó l'alegria d'estar amb aquella persona, aquella alegria, de nou, que estàs allí sota, que fa de coixí. Si podem veure l'alegria com a indicador, ens servirà per ajustar, per atendre'ns i, sobretot, per obrir-nos a sentir espais nostres que requereixen aquesta atenció. Quan atenem emocions que estan sent desateses, normalment l'alegria d'existir, de viure, aflora de forma natural. Ens tornem nens, vaja, Gaspar.
Molt ben explicat. Moltes gràcies.
Gràcies,
nen Sergi, gràcies. Els oients i les oients, moltes gràcies. Fins aviat.
Tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it all?
close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this?
About this, how am I going?